Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Berta Torrades. L'Iran diu que atacarà les plantes energètiques dels aliats de Washington al Golf Pèrsic si Donald Trump destrueix les instal·lacions iranianes, com ha amenaçat de fer si dimarts l'estret d'Hormuz no ha reobert. Sentim el portaveu de la diplomàcia iraniana.
In case Iran's infrastructure attack.
En el cas que la infraestructura iraniana sigui atacada, reaccionarem de la mateixa manera. Les nostres forces atacaran infraestructures semblants vinculades als Estats Units o que col·laborin en l'agressió contra l'Iran.
En plena crisi energètica provocada pel conflicte bèl·lic a l'Orient Mitjà i amb els preus del petroli disparats, l'Organització de Països Exportadors de Petroli, l'OPEP, ha anunciat que augmentarà la producció de cru en 206.000 barrils diaris per al mes de maig, una mesura més aviat simbòlica que busca sobretot calmar els mercats, com explica la catedràtica de la Universitat Rovira i Virgili, Maria Llop, en declaracions a aquesta mesura.
L'anunci de l'OPEP s'ha d'entendre més en un context d'una declaració d'intencions, una senyal per tal d'estabilitzar els mercats, més que no pas una decisió que efectivament notarem a molt curt termini.
L'augment dels preus del petroli preocupa també algunes aerolínies que comencen a plantejar-se cancel·lar vols si hi ha escassetat de combustible. Més notícies amb la Montse Mir.
Fins aquest diumenge al vespre han tornat a Barcelona i l'àrea del voltant 180.000 vehicles, un 31% dels que està previst que ho facin en l'operació tornada de Setmana Santa. Aquest dilluns el Servei Català de Trànsit tornarà a habilitar carrils addicionals i restringirà la circulació de camions per facilitar la mobilitat, que aquest any s'ha incrementat un 7% respecte de l'any passat i no hi ha hagut cap accident mortal. Ho ha destacat Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit.
Podem fer un balanç que anem en el bon sentit i anem en un sentit positiu perquè no hem tingut víctimes i esperem acabar el dilluns sense víctimes.
La majoria d'estacions d'esquí del Pirineu acabaran aquest dilluns la temporada, que en general ha estat molt bona, tant pels gruixos de neu com pel nombre d'esquiadors. És el cas de Baqueira Beret, que ha rebut més d'un milió de visitants. El director de l'estació és Xavier Oveira.
Una temporada espectacular, sobretot per les nevades que hem tingut. S'han consolidat sobretot el mercat espanyol i puja del mercat també català i sobretot el mercat estranger.
Per la seva banda, Masella, la Cerdanya, allargarà la temporada fins després del Pont de Maig. Maite Martí és la directora comercial en declaracions a 3Cat Info.
Masella té un client de forfet de temporada molt fidelitzat i que ja està acostumat que any rere any som la primera estació en obrir i l'última del seu tancament.
Finalment, les estacions de ferrocarrils de la Generalitat tancaran aquest dilluns de Pasqua.
També aquest dilluns arrenca l'Audiència Nacional al judici pel cas Kitchen, la trama parapolicial creada en l'època del govern de Mariano Rajoy i pagada suposadament en fons reservats per destruir proves de la Caixa B del PP. Un cas que jutjarà quan ha passat més d'una dècada dels fets. Molts dels testimonis que hauran d'anar a l'Audiència Nacional ja han passat abans per la comissió d'investigació que es va fer al Congrés per aquest cas. L'expresident Mariano Rajoy va exculpar Fernández Díaz.
Yo no creo que haya montado ningún dispositivo porque no hay ninguna sentencia de ningún tribunal que así lo haya dicho.
Al banc dels acusats hi seran, entre d'altres, l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, i el seu número 2, Francisco Martínez.
Aquest dilluns pot ser un dia molt i molt complicat a l'aeroport del Prat. Els treballadors de Ground Force, una de les empreses del servei de terra, fan una nova jornada de vaga i coincideix amb el dia de l'any que hi ha més vols programats, més de 1.100. La companyia Ground Force treballa amb aerolínies com Air Europa o Lufthansa. La primera setmana de vaga ha deixat més de 2.000 maletes a terra a l'aeroport del Prat, segons Enric Montes, que és responsable de la UGT a la companyia, i preveu que la vaga d'aquest dilluns tindrà, diu, molt seguiment.
La vaga de Ground Force prevista per demà dilluns de Pasqua i pels dies dimecres i divendres següents es preveu que tingui una alta participació com els dies anteriors, malgrat que els serveis mínims plantejats pel Ministeri són clarament abusius. La setmana passada van haver vols que van marxar sense maletes i les maletes d'arribada sense descarregar van tornar al lloc de procedència. Ara mateix tindrem acumulades unes 2.000 maletes per entregar a Barcelona, més les que estiguin en altres aeroports.
La vaga és indefinida i està convocada cada dilluns, dimecres i divendres en tres franges horàries, de 5 a 7 del matí, de 11 a 5 de la tarda i de 10 a 12 de la nit. Els serveis mínims, recordem, estan fixats en el 80%. En esports, el Girona tanca aquest dilluns la 30a jornada de Lliga Primera Divisió. Els de Mitchell, amb 34 punts, jugaran a Montilivi contra el Villarreal, amb Estuani i Brian Hill ja recuperats.
Disputats a primera aquest diumenge, l'Aves 2, Osasuna 2, Oviedo 1, Sevilla 0, València 2, Celta 3 i Getafe 2, Atlètic Club 0.
A l'ACB, el Barça de bàsquet ha guanyat a la pista del Saragossa, 86-92, amb 22 punts de punter. També victòria de Lleida a casa davant del Tenerife per 103-101. I derrota del Manresa contra el Baskonia al Nou Congost per 83-88.
La gimnasta catalana Laia Font ha aconseguit la medalla d'or a la prova de salt a la Copa del Món de Gimnàstica que s'ha celebrat al Caire, Egipte. És el primer or de l'atleta de Gironella amb només 19 anys.
I en ciclisme, Tadej Pogačar ha guanyat el Tour de Flandes, segon monument ciclista de la temporada. Demi Vollebrink ha guanyat el Tour de Flandes en categoria femenina.
Fins aquí les notícies.
Tot el que passa. Passa al matí de Catalunya Ràdio.
La qüestió tributària la resoldrem? També la resoldrem. Ara, potser necessitem uns mesos més per resoldre-la. Crec que seria un desastre pel país que el país es quedés sense pressupostos i vostè es perdessin 9.000 milions.
Creo que si yo hubiera publicado Patria 10 años después, ahora tampoco habría tenido la misma dimensión. Sin haberlo calculado, salió en un momento muy oportuno.
Aquest tram, sí, que no el puguem treure, he pensat coses per treure'l.
Ah, sí?
Sí, els hi diré als de la ONU. Tu no pagues a Hisenda, persegueixen 10.000 persones.
Sí.
Organitzes una guerra i mates a gent.
Sí.
A tombollons, no passa res.
No passa
perquè
res.
Ets un president.
Els protagonistes de cada dia al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
Matí complicat a la xarxa viària catalana, a l'AP7, parlem de 10 quilòmetres de retencions en sentit sud a causa del típic cretí que circula 50 pel carril del mig i que provoca a hores d'ara 40 minuts d'impaciència, dos principis d'arrítmia i una cadena d'insults a correcció política qüestionable. Remarcable també l'accident a la C32 a l'altura de Gavà, que en aquests moments regala 5 quilòmetres de cues intermitents, circulació lenta amb retencions i altres sinònims a la desesperació humana i fins i tot divina. En tot cas, i per fer més digerible aquest infern, els conductors que es trobin atrapats al caos, avui és un plaer complir amb la funció pública que s'espera a la Ràdio Nacional de Catalunya amb un especial sobre el carril del mig vist des de l'òptica, des de la perspectiva d'una quinzena d'experts o similars en un recull que ha perpetrat l'escriptor Albert Pijoan amb la connivència a la segona perifèria i que avui analitzarem en detall amb el seu autor, també amb la Paula Carreras, l'Anna Vallbona, la Olf Beltran, que ha urdit l'annex d'un atestat essencial, i afegirem dos carrils addicionals perquè hi circulin en forma de cameo la Mireia Sala i en Joan Garcia. Ànims, paciència i obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Oggi vado a ritirare la mia macchina, ma ci credi che non ho dormito mai. Sento già quel profumino della plastica. Ti ho aspettata tanto e tu come sarai?
Som-hi amb Fabio Concato, obrim saludant l'Albert Pijoan, que t'ha benvingut al programa.
Hola, què tal?
Com estàs?
Jo bé.
Fantàstic. Anna Vallbona.
Hola, què tal?
Paula Carreras.
Hola, què tal?
I Olf Beltran.
Hola.
Avui, ja ho sabeu, pel carril del mig, aquest és el títol, una polèmica, aquest és el subtítol, publicat a la segona perifèria per part d'Albert Pijoan. Albert, com has vingut avui a la ràdio?
Amb tren. Sempre dic,
bueno, quina, si, quina R
si puc, R2, sí, no.
Tots a Calafell.
Sí, sí, però avui he vingut de Cardedeu, sí. Ah, que és la mateixa, que ara l'han partit en R2 Nord i R2 Sud.
Clar.
I...
Que és la Nord.
Sí, però, bueno, Sí, no, ja estem allà.
Com a usuari ocasional de l'R2 Sud...
Lluitant contra no voler agafar el cotxe per fer desplaçaments. Sí.
M'ho imagino. També surt algun cotxe en aquest llibre, eh?
Bueno, la coberta sí. I en algun lloc més surt.
Algun lloc. De fet, començo, mira, no faré referència a aquest llibre, sinó a un altre de la mateixa editorial, que és Allegro Manon Troppo, no sé si el coneixes.
Sí, sí, sí.
Carlo Cipolla, el gran historiador i economista, que va definir, com sabeu, les lleis fonamentals de l'estupidesa humana. La primera llei diu sempre i inevitablement que cadascú de nosaltres subestima el nombre d'individus estúpids que hi ha en circulació. Amb la paraula circulació, Albert, tu diries que Carlo Cipolla pensava en les cues de la P7?
I si no és un visionari? O sigui, jo crec que... em sembla que la P7 no hi era llavors quan ho va escriure, però segurament que va tenir algun somni on li apareixia aquest malson de la P7.
Treure els peatges en aquest sentit va ser un error?
Clar, què has de dir, no? És que ara tothom aquí com a empenyent hem de tornar a restituir els peatges, clar, hi ha un problema, no? Que és, bueno, manteniment, sobreocupació, tot això, com es fa? No tinc idea. Bueno, segurament això, peatge per trams, bla, bla, bla... no ho sé, i o sigui, és que m'importa tan poc el tema carretera. però fa dos mesos que només estic parlant d'aquesta cosa.
És indignant que no t'hagin consultat, sí. No? Cap tècnic de la Generalitat, sí, com això se soluciona. Sí. Pel carrer del mig comença la part del llibre, després entrarem, perquè hi ha una sèrie de paratextos. Sí. La teva part, o la part d'un tal
Felip Roda,
sí. Gràcies, comença la recerca de l'adhesió nacional, no? Diu que la llengua ja no fa aquesta funció, la història tampoc, i la literatura com a adhesió nacional doncs, mira, enganxa menys que el programa La Guillem Avallbé. Pregunta, l'adhesió nacional de veritat no era el cap de les matrícules del cotxe?
Això semblava, durant un moment vam pensar que això era la solució a tots aquests problemes de col·lectius que tenim com a poble, si és que existim com a poble, i per un moment l'etiqueta i si ets com una mica més significat el RUC, era com la màxima expressió, no? I era com et reconeixies, i recordo que et podien arribar a ratllar l'etiqueta i anaves amb ratllades al cotxe per dur l'etiqueta. Potser, no sé si ara potser cal fer aquest pas enrere i tornar les etiquetes per identificar-nos, o si potser podríem aspirar a alguna cosa més ambiciosa, no ho sé.
Et multaven també, no?, si tapaves el...
Si tapaves l'aire d'Espanya. I ficaves allò, l'etiqueta aquella, sí, sí, que m'agradava molt els basars xinos, no?, que tenies allò... Bueno, és que, bueno, que a la filla hi havia un lloc on venien aquestes etiquetes i clauers amb la bandera franquista, o sigui, tenies com totes les opcions polítiques en un basar d'allò.
Meravellós. Escolta'm, la poesia, tu ja ho saps, ens il·lumina sovint amb escletxes de veritat fonda, no? I en aquest cas la veritat ens la serveix Fernando Pessoa. Al volant del Chevrolet per la carretera de Sintra, a la llum de la lluna i del somni, en la carretera deserta, condueixo sol, condueixo quasi a poc, i un xic em sembla, o m'esforço un xic perquè em sembli, que vaig per una altra carretera, per un altre somni, per un altre món, que segueixo sense Lisboa haver deixat, o Sintra on haver d'arribar, que segueixo, i què més hi pot haver en seguir, si no, no parar, tan sols seguir. Pregunta, Albert, que vol concentració, eh? Quin carril diries que ocupa el jo líric del poema? Recordem que el jo líric condueix tot sol. Sí. Considerant que de Lisboa a Sintra, si agafes la 37, hi ha només 27 quilòmetres.
Posa-li la dreta.
No hi ha una pregunta, no hi ha resposta correcta, eh? No és un concurs.
Pensava que era com que hi ha un premi al final i de...
Bé, no, en Xina,
no, sí, el jo solitari... Sí, no, jo... Sí, com...
Has anat mai de Lisboa a Sintra conduint?
No, he anat fins a Oporto conduint, que jo hauria d'haver anat en tren, però les connexions eren horribles, i recordo com aquestes autopistes costerudes, no?, que això és com que has de pujar i baixar i que agafes molta velocitat, i corbes molt tancades per ser una autopista. He dit a la dreta, com podria dir, a l'esquerra, en realitat, però...
No, podria ser... Jo, l'altra pregunta seria si creus que condueix, és a dir, si influeix en la conducció el fet que Portugal sigui una hora menys.
Això, segur, o sigui, hi ha molts problemes dels portuguesos, no sé si es deu aquesta hora menys, no sé si Pessoa també tenia algun tipus de problema per estar amb una hora menys. Algú hi ha d'haver atmosfèric, no?, que no sé, deuen ser com més tranquils, potser, no sé.
Sí. Tu com et posiciones en el debat que va tornar a incoar Pedro Sánchez a la Unió Europea sobre el canvi d'hora?
Clar, i aquesta cosa de ens hem de desfer de la imposició horària franquista, no sé què, llavors això ja bueno, no sé, atrau, no? Té, igual que el tema dels doblatges, no? Que també és com una cosa del franquisme i és com de, que llavors ets molt més significat, no? Com estar en contra dels doblatges i del canvi horari. O sigui, el que estaria bé és que deixessin de fer aquest, o sigui, el retras, el pasito adelante, pasito atrás, Maria, això a cada mig any siga mareja, més o sigui, amb nens és un desastre, no?, que de canvi horari, i segurament persones de X tipus de sensibilitats, no?, que també els hi deu passar. Sí, o sigui, que deixin de marejar, no sé, més igual si és l'horari, si varia o tal, però que sigui un mateix ja tota l'estona, no?
Molt bé.
O sigui, que estabilitat a la nostra vida ja...
Molt, molt raonable com a procediment i sobretot com a posició. Anna, com has vingut a la ràdio? En tren, també?
Bus, metro, bus.
I ha anat bé?
Sí, perquè la notícia és que el bus va millor que el tren.
Veus?
Però ara no voldria obrir un altre debat.
Sí, molt, sí. Cap problema. Tenies alguna pregunta per l'Albert?
Sí, perquè a mi la lectura del Pel carrer del mig m'ha interessat molt per motius no obvis, és que m'estic traient el carnet de conduir i llavors...
Ostres!
I voldria plantejar un seguit de preguntes que per mi ara comencen a agafar un caire existencial, no? Llavors, clar, formularé les preguntes en castellà, que també és un altre debat que no s'ha encetat mai, trobo.
Ah,
que
és veritat, i en castellà.
Que ens traiem el carnet en castellà, no?
Bueno, i sabem conduir en castellà, només. Perquè un C del Paso és un C del Paso.
No és un cediu.
No, exacte, clar, aquí... No. En canvi, jo crec que els renecs els seguim fent en català, no?
Bueno,
no
m'ha passat, no, perquè no condueixo. Ves per l'Arsène.
Oh, ah, sí, això serà que la feia, aquí.
Clar. En fi, la primera qüestió que volia plantejar és... En una vía urbana de sentido único, si los carriles no están delimitados por marcas viales, ¿por dónde está obligado a circular el conductor de un turismo? A. Por el carril que mejor convenga a su destino. B. Por el centro de la calzada. C. Por el carril derecho, pudiendo... Aquell gerundis, ¿eh? Pudiendo utilizar el resto cuando las circunstancias lo aconsejen.
Yo diría que el C, pero Felip Roda diria A.
Sí. Vale, no ho sé, és que no l'he respost.
No. Però escolta, diguem-me si ho faig bé o no.
Via urbana... Jo crec que n'hi ha una que la resposta és el millor que et convingui.
Ah, sí?
Sí, però ara no me'n recordo quina. Però si autopista, autovia, no. Però en via urbana em sembla que sí.
No? Però no et convingui si no estàs senyoritzat.
Quan tens l'examen?
Un dia d'aquests, és igual.
Estudiem.
Però vaig una mica justa, sí. Em puc fer una altra encara?
Sí, sí, fer una altra.
Clar, després hi ha altres qüestions que també trobo que són importants, que potser el teu llibre n'escapa, però com que hi ha un debat de per on haurien de circular, em sembla important també plantejar-ho, no? I obrir l'espectre de qüestions. La pregunta és... no se tendran en cuenta a efectos de la normal utilización los carriles A, reversibles... B, especiales. C, reservados a determinados vehículos.
A? És veritat o no? A? Saps la resposta?
Sí, jo diria que aquesta és l'A.
És l'A, sí, vale.
Em sembla, sí, però tampoc la resposta, encara que... Una altra qüestió, i així m'acabo d'anar
fora. Ja no existeixen, no, aquests carrils reversibles? On n'hi ha? Abans hi havia aquí la Diagonal, però ara ja no existeixen.
Bueno, l'autopista quan va plena...
Això, exacte, obre un carril al diumenge, sí, pels estiuejants, no? O pels pixapins, exacte.
No, el llibre d'autoscola és una realitat palpable. I finalment una, que és ja el seu moment, sembla, però em feia molta il·lusió formular-la, és... Un conjunto de vehículos de más de 7 metros de longitud que circula por esta vía de poblado con tres carriles para el mismo sentido delimitados por marcas longitudinales, además del carril derecho, ¿qué carriles puede utilizar?
¿Quién era el subjecte? ¿Qué?
El conjunto de vehículos de más de 7 metros. Vale. Sí. No, però soc prussiana, oi?
No, sí.
Únicamente el inmediato cuando las circunstancias del tráfico o de la vía lo aconsejen. B, ninguno, solo puede circular por el de la derecha. C, sí. El carril que mejor convenga a su destino siempre que no sea un obstáculo a la circulación de los demás vehículos.
Però com ho saps tu que formes part d'un conjunto de 7 vehículos? O sigui, com...
Bueno, és com dir el que medeixes, no? Tu quan medeixes?
A un vehículo. diria... no recordo les respostes, però com que abans no ha sortit la B.
No, ninguno solo puede circular por el de la derecha. No tenim un problema així de coherència textual amb tu mateix?
És... Ostres, ara sí, suposo, no sé. No sé. Ostres, que complicat, no?
Sí,
ostres,
no, sí, sí.
No, passa res. No, no entenc ara... com vaig treure'm el carnet.
No, jo tampoc entenc com ho faré, però allà estem. Sí.
Invoca el Lupo. Paula, pots millorar-ho, això?
No puc millorar-ho. Jo és que crec que Albert has escrit un llibre sobre el tema que em treu més de polleguera de la meva vida quotidiana.
Ja, ja, ja.
I alhora has aconseguit que sigui molt divertit, però és que jo, bueno, jo faig honor al meu cognom i a mi m'arriben durant el cap de l'any moltes multes, moltes més de les que estic disposada a admetre, per velocitat.
Excessiva?
Excessiva.
Perquè el llibre denuncia el contrari.
Exacte. No? Llavors, a mi això tot plegat m'ha posat molt nerviosa, però alhora he rigut molt, llavors no sé ni què dir. O sigui, estic com sense paraules. Programa molt complicat de fer perquè no penso què has escrit, què ha passat aquí. Però bueno, sí, ganes de comentar-ho també.
És molt inefable el que passa amb, sí, amb nosaltres i la carretera. Sí, sí.
Bueno, és que alhora treu el pitjor de tu i...
Ja, ja.
I, o sigui, jo, dins del meu cotxe, només el meu cotxe i jo sabem en quin estat m'ha vist aquest tros de ferro, diguéssim.
Vas al tros de ferro. Jo no sóc així.
Exacte.
Home, futurista, ha quedat això com el poema Pessoa. No pateixis, perquè també hi ha més veus, Adolf, que han volgut participar... Sí, d'aquest debat.
Sí, sí. Sí, jo crec que potser, no sé si la paraula és autor o antòleg, en el cas de l'Albert Pijuan, o també l'editor en Miquel Aram, poden recollir alguns nous annexos en una propera edició.
Sí.
Mira, hi ha el cas del Joan García Riera, que tots coneixem, és un històric de Catalunya Ràdio, que ara mateix està assignat al Departament d'Informatius, concretament a la secció d'Economia, i és un gran especialista en infraestructures. Aleshores, ja no vam ser nosaltres, sinó ell qui va venir a nosaltres per dir, escolta'm, jo tinc alguna cosa a dir sobre la proposta del Felip Roda, perquè això pot canviar completament el mapa d'infraestructures i de no només, diguéssim, a les autopistes, sinó també els efectes que pugui tenir sobre els trens, els altres mitjans de transport, la distribució mateixa de la població a Catalunya, etc. De manera que, en fi, segurament el Joan García Riera és el més adequat per dir-nos o per copsar aquestes reaccions que, Joan, s'han fet esperar.
Les reaccions no s'han fet esperar entre les plataformes d'usuaris del transport públic, que hi veuen avantatges pels seus interessos. D'entrada ens diuen que la proposta comportaria alliberar de turismes al carril de la dreta. D'acord, seguirien havent-hi els camions, però això podria beneficiar la fluïdesa dels autobusos, sobretot els interurbans, que podrien passar gairebé a circular en exclusiva per aquest carril de la dreta i guanyar velocitat comercial. Els més entusiastes són els usuaris de la R3, que ara han de fer precisament en autobús una part del recorregut pel desdoblament d'aquesta línia de rodalies, i que ens diuen que si els autobusos van molt més ràpids per aquest carril de la dreta, potser fins i tot es plantegien ja no tornar al tren. I també hem vist que la proposta ha tingut ressò entre antics usuaris d'una línia d'autobusos de TMB, el 64, una línia històrica que anava de dalt a baix, de Pedralbes a Barceloneta, i que va ser substituïda per les línies de la nova xarxa de bus. Aquests usuaris nostàlgics del 64 ens diuen que si es tracta d'anar pel carril del mig, a 64, ells ho entendrien com una recuperació de la memòria històrica d'aquesta línia.
Boníssim.
Joan García.
De res, per haver propiciat aquest nou mapa del transport.
Sí, ara hauríem de potser de canviar una miqueta el to, perquè també hi ha pàgines dramàtiques en aquí, concretament les de Martí Ginorell, aquest autor d'una trajectòria llarga, molt valuosa dins del camp de la literatura, però la gent encara li recorda aquells temps en què va fer de periodista del trànsit, que molt bé, però ja no toca. Ves per on, en aquí, a Catalunya Ràdio, també hi ha casos dramàtics assimilables. És el cas d'una bona amiga, de la Mireia Sala, que pateix una mena de síndrome d'impostura, que no ve tant del que un pretén ser i no és, sinó sobretot del que els altres volen veure en tu, i passen els anys i et continuen etiquetant d'una manera que tu consideres que ja no toca. Mireia, com vulguis.
Hola, sóc la Mireia Sala. La meva veu us deu sonar, perquè ja fa molts anys que treballo als informatius de Catalunya Ràdio. Mal m'està dir-ho, però he fet molta feina i molt diversa. Ara mateix estic assignada a la secció d'Economia. M'encarrego de temes d'agricultura i de turisme, principalment, però si us haig d'informar de pensions o de tipus d'interès, ho faré també, sense cap problema. També vaig dedicar-me molts anys a la informació internacional i a la informació de tribunals. I sí, és veritat, vaig ser periodista del trànsit. Parlo del segle passat, dels remots anys 90, quan les competències del trànsit encara no estaven transferides a la Generalitat. I era la Guàrdia Civil qui patrullava per la Nacional 152, l'actual C-17, o per la 18, avui la C-58, i no pas els Mossos. També podria recordar que llavors informava des de la Prefectura de Trànsit a l'edifici de la Campana, allà a la Gran Via de Barcelona, i que sovint pujava l'helicòpter per sobrevolar autopistes i retencions. Podria recordar-ho, però no vull. El que vull és oblidar. Prou. Prou. Ja n'hi ha prou que encara avui tanta gent em demani com pot evitar les cues del Nus de la Trinitat, o quina és la millor ruta per anar un diumenge de calçotada, o fins i tot, quin cotxe híbrid, elèctric o de combustió li recomano. Per això vull aprofitar l'audiència massiva del Ciutat Maragda per reclamar el dret a l'oblit, com fa l'admirat autor Martí Ginorell, el del Pont de les Retencions, o la Rotonda dels Jueus. Ara no me'n recordo del títol, però la novel·la és molt bona.
El drama de la Mireia.
Ah, sí, sí.
El drama de la Mireia.
Ostres, és que, clar, és que quedes assenyalat de per vida, eh? És i, clar, l'Espartac Parant també, no? També és, encara se l'acusa i se'l persegueix pel tema.
Sí, és veritat. Bueno, i la gent, els que es dediquen a la informació del trànsit, també, perdó, la informació del trànsit, a la informació del temps, no?, que sí. Inevitablement algú et deu preguntar, escolta, que plourà, que diumenge no sé què... Potser també li passa al Torquemada, que li demanen pels pronòstics del partit de la Champions, o si aquell... En fi, aquest tipus de coses. Nosaltres també ens passa, però no direm res.
No, exacte. Ens pregunten cada dia quin llibre han llegit el cap de setmana. No tinc res a fer, digue'm un llibre, això...
Digue'm un llibre per algú que no llegeix.
Aquesta és molt bona.
Que sóc jo.
Exacte, que quedi bé a la...
Que és una mica com la pregunta de com puc evitar el Nus de la Trinitat als embusos. No pots. O sigui, hi haurà embusos. El Nus de la Trinitat no...
Això, exactament. Hi ha un altre anec. No sé si vols, David, que el comentem ara, perquè altre cop haurem de canviar de to. Sí. És un to més aviat amenaçant, i l'autora s'ha posat en contacte amb nosaltres i no podem fer una altra cosa que transmetre-ho a l'antena. La Lourdes Muñoilera, recordem-ho, responsable de comunicació de la Direcció General de Policia del Ministeri de l'Interior, ja és responsable d'un incipit inclòs dins del llibre, i segurament em temo que el Miquel Adam haurà d'incloure també aquest apartat que ara llegirem, o que llegirem després, com un annex al llibre.
Molt bé, doncs ara de seguir el llegim. Jo tenia prop, perquè també demana pas la intervenció d'algú que té alguna cosa a dir en la matèria. És un plantejament més aviat vitivinícola, no?, d'algú que, com a president del govern, va dir això.
Eso es como esos letreros que uno ve cuando pasa ahora por las autopistas y le dicen no podemos conducir por ti. Y yo siempre pienso, ¿y quién te ha dicho a ti que quiero que conduzcas por mí? Si yo... Pues eso es lo mismo. ¿Quién te ha dicho a ti... las copas de vino que yo tengo o no tengo que beber, déjame que las beba tranquilo, mientras no ponga en riesgo a nadie, ni haga daño a los demás. A mí no me gusta que me digan, no puede usted ir a más de tanta velocidad, no puede usted comer hamburguesas de tanto, no puede usted comer esto, debe usted comer esto, debe usted evitar esto, no debe usted beber esto, y además usted le prohíbe beber vino. No, esa no es la cosa.
Mira, José María Aznar López, si recordeu el seu nom, no? Aquest senyor llavors portava bigoti en aquella època, i la pregunta inevitable, Albert, és quantes copes de vi recomanes beure abans de conduir, tenint en compte la proporció d'etanol que conté, per exemple, una ampolla de Priorat, consumida en un context de calçotada i abans de tornar a autopista quan el sol encara és amunt i t'enlluerna mentre estàs al volant?
Jo diria potser 3/4 d'ampolla.
A 14 i mig és una proporció generosa.
No, però clar, calçotada, tenint en compte que suques molt de pa, no?, que el pa de xopa, després hi ha la carn, que, no?, si et limites els calçots, has de fer una copa. Però si fas tot el pack complet...
Acabat amb la crema catalana, el carquinyoli, tot, eh?
Sí, tot.
Jo afegiria que crec que llavors calen les llums de...
De Gàlibo?
Antiniebla.
Que mai he entès quines són les
llums. No sé si les tinc, el cotxe.
No, aquesta pregunta tampoc me la sé. Però les luces de largo alcance.
Sí, antiboira. Sí.
Per cert, no recordava, o sigui, aquest vídeo, el tall aquest el recordava, però no recordava que anés tan borratxo l'esnada en aquest vídeo. I que és curiós que com més borratxo va, més mexicà parla. O sigui, s'acostava bastant a la dicció mexicana.
Estaves trajando, Leo? Aquell texà que va sortir molt, en fi, molt genuí, d'altra banda.
Sí, total.
Vinga, del vi al fol·licle.
Senyor,
Albert, última pregunta per part meva. Sí. Si la tofa de Nicolas Cage fos l'autopista 405 de Los Angeles, que té 10 carrils i 26 quan arriba a la intersecció amb la I5, per quin carril circularia un poll que volgués alimentar-se a la seva sang, considerant que el nebot de Francis Ford Coppola, de naturalesa descuidada, a la dutxa fa servir Pantene i no Filbit?
Jo diria que era pel 11.
No recordo la pregunta. 11 és la resposta.
11,
la...
Pel carril 11.
Ah, pel carril 11.
Pel carril 11. Clar, 11. Clar, sí. Perquè és el número de la superstició del... O sigui, Nicolas Cage té un rotllo amb els 11. Ell, quan anava el va nominar per Living Las Vegas, sí, per l'Oscar, anava cap a la gala amb la seva limusina i van passar per un senyal de trànsit que posava límit a 11 i la mesura que tinguin allà els yanquis. I diu que mai havia vist un cartell que normalment són números que acaben en 0 o en 5, no? I l'11 aquest el va fer pensar i va dir: avui guanyo l'Oscar. I a partir de llavors l'11 es va tornar com el seu número fetitx i fa com totes les seves adivinacions a partir del número 11. Jo crec que el Pol triaria el carril 11 per aliar-se amb el...
Però l'11 ja és quan arriba a la intersecció amb la I5, perquè la 405 de Los Angeles té 10 carrils només. És a dir que...
Clar, aquí ja hauríem d'entrar amb càbala, no? Intentar com... Què representa l'11 en el 10, no? I jo seria... No ho sé, hauríem de fer números aquí.
Clar, sí. Com ho portes, haver-te convertit accidentalment en el biògraf oficiós de Nicolas Cage?
Doncs millor que sent el promotor de la connexió amb el carrer del mig. Podríem seguir parlant de moltes coses de Nicolas Cage i fent interseccions entre els dos temes, si vols.
De moment, un annex que ens ha quedat pendent, molt important, perquè ara sí que és veritat que hem de canviar de to.
No sé si l'Albert vol recordar l'incipit de la Lourdes Moño Hilera, aquesta responsable de comunicació de la direcció.
Sí, aquest és un dels pròlegs, perquè com formalment aquest llibre es distingeix per tenir més pròlegs que text.
12, no? Una dotzena.
Sí, 12, més l'editor, més el mateix pròleg de l'autor, o sigui, 14. Més, sí. I llavors un dels pròlegs que s'afegeix en realitat és un atestat policial del viatge que va fer Felip Roda a les autovies aquestes de Madrid, no? Les que circumbaven, que no sé si diuen
la M30,
aquestes coses, no? Que sempre m'ha fet pensar en James Bond, no? Que sempre és l'M6, i va allà una mica com a comprovar i com a aixecar acte de que allà hi ha una catalanofòbia madrilenya innata, i es posa com a circular a poc per la M no sé quina, pel mig, i òbviament la Guàrdia Civil el para, l'aixeca d'atestat, i ell es queixa, reclama els seus drets polítics, intenta boicotejar, i va el dia de la Hispanitat, no? El dia 12 d'octubre, intenta fer un boicot allà, i acaba a la Garjola, i llavors l'atestat i un petit text explicant l'atestat és aquesta Lourdes Moño Hilera que explica què va passar des d'un punt de vista objectiu, segons la Guàrdia Civil.
Doncs no s'ha acabat aquí. No ha continuat.
M'imaginava que no ho deixaríem passar així.
Ha continuat la Hilera. De manera que ja, i en aquest cas ja estem obligats, David, a llegir aquest comunicat, aquest annex, que diu això, diu: en relació a la detenció durant 24 hores de don Felipe Rueda en Madrid en fecha 12 de octubre de 2024, debemos comunicar y comunicamos lo siguiente. En primer lugar, advertimos a su sobrina y heredera, cuyo nombre conocemos y pronto divulgaremos, que hemos decidido imputarle un delito de odio y de discriminación por los insultos proferidos iracundamente por su tío Felipe y por sus acusaciones posteriores de malos tratos contra los agentes de policía con carnes profesionales, bla, 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 en el episodio que condujo a su detención en la fecha citada. Por decisión gubernativa o por real decreto, como prefiera, recae sobre la dicha sobrina la responsabilidad vicaria por las palabras, acciones u omisiones de su tío. Si le parece mal, acuda usted a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, como en su día nos amenazó don Felipe. La animamos a defender allí sus derechos. Y a unas emojis rialleras... Otro sí. sobre la sospecha de una dejación de funciones por parte de los Mossos de Escuadra que se infiere de las declaraciones del finado don Felipe, que aseguró desplazarse en vida por las carreteras regionales como Pedro por su casa, haciendo caso omiso de los códigos de circulación que nos hemos dado entre todos. El Estado no descarta la posibilidad de utilizar el expediente para argumentar la aplicación de un 155 viario, pero se reserva esa posibilidad para cuando la coyuntura política lo aconseje. No hay prisa, no habrá pausa cuando así se requiera. En ningún caso, don José Pantón Drapero debe temer por su cargo de director de Mossos. Otro sí. Don Felipe Rueda murió en circunstancias atribuibles a la mala suerte, al destino o a la justicia divina. Eso es opinable. Pero no hay duda que le sobrevive un engendro editorial donde se encuentran semillas sediciosas que deben ser arrancadas de cuajo. Nuestros jueces y fiscales ya se relamen por arremeter contra los responsables de un texto donde se invoca el corpus de sangre de 1640 y se abandera el nacimiento de una nueva casta de almogávares en forma de Slow y de Mediterranean Army. Conocemos, jeje, el alcance de las bravatas catalanas y aún así, por el bien de la región, advertimos contra todo intento de inflamar de nuevo su espíritu levantisco. Quieto todo el mundo y recuerde el triste sino de las imágenes marineras y ferroviarias de épocas recientes. Viaje a Ítaca, choque de trenes y carril del Mitch My Ass. Epígonos de Rueda, no hay rebelión dentro de la legalidad porque la legalidad la establece e interpreta el Estado, o sea, nosotros. Finalmente, sin nada más que agregar, nos despedimos con un cuidado celoso y vigilante de los señores Alberto Pijuán y Miguel Adam, a quienes aprovechamos para desear unas felices Navidades en familia, si no hay novedad, y recomendarles un prudente, muy prudente año nuevo. Créannos, toda precaución es poca. I hi ha, finalment, tres emojis que tanquen el text: un Pare Noel, un home amb gorra de policia i un home amb massa de jutge.
Boníssim. Semillas sedicioses, m'he hagut d'aixugar la saliva.
Jo també.
En fi. Bueno, allò, segona edició, a Miquel Adam, incorporem aquest annex.
Sí, sí, clar. Sí, sí. No.
Lourdes, com es deia?
Lourdes Moñó i Lera.
Això, Lourdes. Possible de reproduir. Trailer for sale or rent. Rooms to let 50 cents. No phone, no pool, no pets. I ain't got no cigarettes. About 2 hours of push and broom buzzer. Paid by 12 for bedroom. I'm a man of means, by no means. King of the road. Som-hi, seguim a Ciutat Maragda circulant pel carril del mig. Aquest és el títol d'Albert Pijuán, La segona perifèria, i un llibre amb el qual, com crec que ha quedat pel mar, i ho hem demostrat, podem somriure, podem riure, i però també podem, caram, parlar de literatura i de sàtira i de moltes coses més, perquè és un llibre, com l'Albert explica ara fa poc, que en el seu primer tram carnavalitza una catorzena de veus, jo en deia 12, però m'he quedat curt, no? Que són, efectivament, la veu de les institucions, allò que l'estimat Pau Vidal en diu burocratès, que és una llengua molt divertida de practicar,
sí,
no?
Sí, 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 no, com a exercici d'estil és una meravella, perquè hi ha molts llocs comuns lingüístics sobrevolant per tot arreu, que això, bueno, sobretot a les classes d'escriptura i d'això, dius, has d'evitar que això, la gent que escriu, ha de defugir d'aquests llocs comuns, excepte si els saps fer utilitzar per la teva proposta, no?
Llavors,
hi ha molts d'aquests plots que estan només escrits amb llocs comuns, amb clichés, amb coses que les hem sentit 10.000 vegades, però ficades en aquest context satíric, llavors agafes una distància i te'n pots enriure després quan la sents dir per gent molt seriosa amb micros i allà, no?
Clar. Aquesta és una de les troballes, i l'altra, efectivament, és la proposta en ella mateixa, que crec que més o menys, si no hi heu entrat, no la coneixeu, va per aquí, que en algun moment n'hem fet referència, que és fins i tot amb postulats fenomenològics, que m'agrada molt, sí. És a dir, que hi ha una paròdia d'academicismes diversos, perquè l'últim text, que crec que incorpora 10 vegades la paraula semiòtica, sí, també hi ha molt per aquí, no? I en tot cas, això, la cosa que està al carril del mig com a tret d'identitat de la catalanó,
sí, sí.
Que ens diu molt més a nosaltres, ens explica millor com a país que la moreneta, gairebé,
clar,
no?
A mi em semblava molt clar una imatge de derrota, que és com, òbviament, és la visió d'aquest personatge, Felip Roda, que podem molt fàcilment trobar-li una genealogia política, no? I d'aquí ve, com tota la documentació que vaig fer, va ser com amarar-me del llenguatge i de la manera de pensar d'aquest catalanisme polític en clau catòlica, no? Que comença amb Torres i Bages, no? I remunta fins a l'actualitat, ara molt difuminat, en, si volem fer-ho fàcil, en diferents partits, no? Però que durant una època va ser pujolisme pur i dur, no? Llavors aquesta visió de la realitat com a col·lectiu derrotat, no? Que hi ha en el llibre que va escriure Pujol a la presó, aquí des dels turons fins als rius i passant per la C-58, que és un títol, no me'n recordo com era el títol, ja era una imatge de roba, ja era aquest discurs de estem derrotats, estem en el pou, anem a aixecar-nos com a país i jo agafaré la bandera, jo em sacrifico per vosaltres, poso a disposició, això fa molt riure el llibre que diu el llibre de Pujol, poso a disposició la meva vida i fins i tot el meu patrimoni per la causa. Mal moment, o sigui, és més important el patrimoni que la seva vida, i a part després, bueno...
No deixa de tenir raó.
Sí.
No,
sí, sí, sí.
Era un acte de sinceritat encoberta.
I com fer una... Sobretot era com fer una mica de... no sé si treure ferro o de sàtira d'aquesta visió totalment catastrofista, postprocés, no? que sobretot és la visió d'un determinat grup de corrent de pensament, no? I això, clar, de la sàtira et permet, no? Sobretot, a mi el que m'interessa de la sàtira més que el subjecte en si és com qüestionar o posar en evidència visions del món, no? Que en aquest cas s'intenten fer passar pel tot, igual que el pujolisme es feia fer i s'intentava fer passar pel tot del catalanisme, no? Aquesta visió de derrotista es fa passar pel tot del catalanisme. I llavors anava per aquí, no? Aquesta imatge tristíssima, no? Que la revolució és anar a 60 per l'autopista tots en fila amb l'enganxina del cat al cul, no? I això era, bueno, una mica el que em rondava quan en Miquel em va fer l'encàrrec.
Sí, sí. Mostra el compromís nacional, això, els 64 quilòmetres per hora, tècnicament ho dius així.
Sí, sí. Sí, sí.
No, i alhora també la cosa aquesta de generar una polèmica absurdíssima de qualsevol cosa,
molt
petita,
no?
Això és la màxima expressió del catalanisme, que dona part no només un fil de Twitter llarguíssim, sinó un llibre. Vull dir que això també, i penses, quina pena. O sigui, jo llegia això i pensava, ai, de sobte, com quina bajona ser catalana.
És literal, això sí que és una mica de ficar-li humor, no? de que ridículs podem arribar a ser en alguns casos i donats alguns temes, no? Però també tenim coses que
molen, tenim coses bones, sí.
Que és com molt de debat de l'avantguarda, de cartes als lectors de l'avantguarda, no?
Sí.
Que posen de moda sempre on és el millor pa, amb quin ordre s'ha de col·locar el rotllo per bé al vàter, i això va ser un debat encès a l'avantguarda durant molt de temps.
Sí, també. Sí, d'aquests n'hi ha... Sí, van reflotant, i perquè hem d'anar projectant com el nostre buit existencial i com a col·lectiu cap a aquests microtemes que han de ser escèptics, si no, sí. no funcionaria.
I són bastant cíclics, també, no? Van tornant, o sigui, són temes que van apareixent...
Sí, 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 són els panellets amb patata amoniac, no sé què... Sí. Però això del joc de veus és una cosa que és el que... Vull dir que per això faig literatura i teatre, perquè en realitat quan faig literatura i quan faig teatre penso en veus i faig sempre el treball des de la veu. I per això també, com totes les novel·les anteriors, contes i això, són molt diferents de si mateix, perquè el que em centro és amb la idiosincràsia de cada veu i desplegar-la i dur-la com fins al màxim les seves possibilitats, no? Llavors, en aquest cas, que eren com pròlegs tan curts, que en realitat estàs presentant 15 personatges o així amb molt poc espai, només a través de la seva manera com de narrar-se, és com tècnicament va ser el treball més difícil, no? Aconseguir aquesta identificació ràpida normalment amb un estereotip, amb un cliché de personatge, a vegades desenvolupar-lo, a vegades simplement retratar-lo, no? Només fer com un retrat i llavors tenir tot aquest mosaic de clichés sobre la catalana, diríem, o sobre el fet català, no sé com dir-li. I llavors el Felip Roda, que és com la que em va costar més com trobar-la, la vaig trobar llegint Jordi Pujol. No,
aquesta frase és meravellosa.
No, perquè
el llibre de la presó,
Aquest llibre de Des dels turons, no sé què, si algú fa l'exercici de llegir-lo, hi ha moltes imatges, sobretot aquest to, que és aquest to de, com de falsa modèstia, com de
messiànic d'estar per casa, no?
Sí, messiànic que però que tampoc té el bagatge, o sigui, no té ni la il·luminació, és molt dèbil, o sigui, aquest és un messiàs de conduir a poc a poc, o sigui, és com...
Sí, de menjador amb la ràdio posada.
Sí, de ratafia una mica, no?
I rotet després, que no es noti.
I llavors, com aquestes referències que Pujol fa molt històriques, aquí van les referències com molt tretes de la màniga sense venir cuento, que normalment són per demostrar que jo domino el tema, però que no estan gaire ben posades i a vegades fins i tot erren com les explica, no? Jo fins que no vaig descobrir aquest d'allò, al principi pensava que seria més tipus Vicenç Vives, però a nivell d'estil no funcionava. I en canvi el del Pujol em va funcionar molt bé des de lloc de partida.
És molt bona com a clau de lectura, que de cop i volta Pujol sigui... Fins i tot la mateixa idea de Martirologi, no? Que també apareix.
Sí.
Que és molt Pujol, és molt Junqueras, també. No?
Sí. No, per això el que deia abans, que ara mateix es troba diluït en molts partits, que és aquest, en realitat és aquest pujolisme, aquest màrtir del país, però no màrtir mort, sinó com màrtir, una mena com d'heroi sacrificat a l'altar del catalanisme.
Potser més aviat profètic, no? És a dir, perquè també hi ha aquest component de pietat en la mirada del poble que ha perdut completament el curs de la història,
sí,
no?
Sí.
I m'ha fet pensar en un altre llibre que abans ho comentàvem, que sé que no coneixes, és aquest de Rodolf Llorenç, Com han estat i com som els catalans, sí. No? I que ja diu molt el títol, com han estat i com som els catalans, és a dir, és una visió antiessencialista, en principi en resposta justament de Jaume Vicenç Vives o de Ferreter Mora i aquestes propostes sobre quina és l'essència de la catalanitat. I m'he fet pensar també l'ús de la paraula pietat en un d'aquests paràgrafs tan bons del Rodolf Llorenç. Ell diu que Catalunya no dona per una història, per mirar-se la seva història amb ironia, que és una altra cosa. I permeteu-me que llegeixi això. Diu, Catalunya rica i plena, rica de grandioses frustracions i plena del que hauria pogut succeir i que no s'esdevingué. Soc en Déu essa i altre en serà. Flor d'esquerda, englantina d'esboranc, viola de llop, quin pom de flors de cingle. Perquè la nostra és una història avortada i perquè crispa els nervis i posa la pell de gallina i els pèls de punta, no hi cap la ironia, sinó la befa, l'escarnot, el sarcasme, el ludibri, l'inri, la llengota i el pam i pipa, si és que no li tenim una gran pietat i no sentim un trip-trap al cor i un calfred a l'espinada, perquè la nostra història fa batre el cor i atura la respiració. Per exemple, vull dir, es queda sempre en cada paràgraf...
Caram, aquest senyor, no?
És absolutament extraordinari. I les pàgines, per exemple, sobre les bandositats dels catalans al llarg de tota la seva història, i concretament sobre la seva història literària, que ocupen ben bé pràcticament una pàgina, començant, diguéssim, per Piferrer contra Cortada, Balaguer contra Bofarull, Bofarull contra Aguiló, i acabant, ves que se'n va al futbol, els de les Corts i els de Can Ràbies, etcètera, etcètera, és brillantíssim, realment, no?
Sí, també és com aquest cúmul de tòpics fora de lloc, o sigui, de frases que en un moment tenien un sentit, les treus de context, i aquí també el no passaran també surt al carrer del mig, també, no sé què diu no passaran, però també és algú que òbviament no té res a veure amb aquesta tradició política que hi ha darrere el no passaran, no? Com igual que el Bella Ciao, no era la Ayuso de dient i per què no podem cantar Bella Ciao nosaltres, no? Que no, és a política Bella Ciao, no? I llavors, clar, això ja es buida de significat, sí. I ara mateix ficar Bella Ciao no té el mateix sentit que fa, no sé, 15 anys o 100, no?
Hi ha personatges que responen ben bé al tipus del cunyat, no? Sobretot, per exemple, el Jaume Melindros, que és l'autor...
Molts,
però aquest és allò Melindros, estereotipat, fins un punt.
L'autor de Mec Mec, el meu primer vehicle.
El que diu, doneu-me un pito i una porra i ho arreglaré jo, el que està contra les tonteries d'avui. Llavors comentava amb el David que, en fi, jo estic molt content dels meus amics, però en tinc alguns que vaig fer la prova del nou, ja sabia quin era seria el resultat, i hauries de fer alguna foto d'alguna pàgina, de concretament sí. d'en Jaume Melindros, i no cal dir que s'hi van abraonar, és a dir, ho van trobar a la mar de bé. Tot aquest discurs contra el caminar saludable, sí. o contra les ITVs, contra les zones de baixes emissions, sí. contra el futbol d'avui sí, i el futbol sí. d'ahir, tot això, hi ha un cert tipus de gent. Passa també, oi, que el cunyat, els cunyats sempre són els altres, no? I sí, aquí no, potser no. n'hi ha uns quants.
Clar, aquest és el cunyat més com prototip de cunyat, exacte. Però el cunyat és una altra forma de dir el lloc comú o el tòpic, no? I això, tots en algun tema exercim de cunyats.
Tenim una flaca.
El tema és que no ho sabem. No ho sabem. O sigui, ens
han de dir de fora. Fer veure, no?
Ens han de fer veure o has de tenir algun tipus d'epifania, no? Però tots som cunyats en algun tema. N'hi ha que ho són integral, o sigui, que ho són en tots els temes, són cunyats.
Tu tens estudiat això? Tu tens treballat en què ets cunyat o no?
Mira, l'altre dia, en una entrevista m'ho van dir de què eres cunyat i llavors és quan em vaig adonar de clar, és que jo no sé de què sóc cunyat perquè llavors fent l'exercici i com que parlant també de cotxes, futbol, no sé què vaig pensar que sóc el cunyat antifutbol, saps? Com el típic de futbol,
quina mandra, tants
milions, sí, sí. 22 homes adults corrent darrere una pilota
i dones, sí, i dones.
Bueno, sí, però el cunyat només pensa en termes de...
Sí, sí.
Perdó. Jo, segurament hi ha molts altres temes que és algú altre que t'ha de fer veure i t'has d'acceptar que has patinat aquí, que t'has agafat el prejudici o el que sigui, no?
Hi ha un altre llibre que volia portar, que no sé si coneixeu, que es diu La intel·ligència militar, perquè hi ha un pròleg molt interessant del traductor, que és l'Adrià Pujol, Cruells, això ho ha dit a Coma Negra, que explica la història d'aquest text, un text que el llibre va per la 14a edició, i és un text de l'any 86 que no s'havia traduït fins ara en català i que el pròleg de l'Adrià Pujol ens explica que efectivament l'autor, si ho diré bé, amb pes útil, a més la lletra és una mica petita, les ulleres a la motxilla, que això és un altre tema, i que en tot cas ve del, també de, no, de l'antifranquisme, de la clandestinitat, i és un llibre, no sé si el coneixes.
Sí, sí.
El coneixes?
O sigui, no l'he llegit,
el pots fullejar,
no,
que té una particularitat que millor no revelar, perquè el pròleg prolix, que comença, en fi, en relatant i en rememorant alguna història de Begur, d'on és oriunt el traductor, doncs també et dona algunes pistes. Jo crec que en un moment també d'actualitat que parla de despesa militar i parla, no, en un món que va una mica pel pedregar, doncs és interessant recordar que la intel·ligència militar s'expressa tal com s'expressa en aquestes pàgines, no? En aquestes gairebé 180 pàgines que ara ha editat Coma Negra, i un exercici, jo diria, de risc editorial també.
Sí, sí, més arriscat que el del carrer del mig.
Interessant també per tenir en compte. Però que mira, que en canvi, parlant i del carrer del mig i abans d'acabar, jo tinc una carta aquí que no és una carta de l'eminent, no és en castellà ni tampoc tan furibunda, és d'agraïment del Miquel Adam, i que bàsicament ens ho explica, no? Que la història, l'Anna deia fa un moment, és un debat de Nadal. Doncs ell per Sant Esteve va fer un tuit dient, confessant-se usuari del carril del mig, li van ploure crítiques per totes bandes i va dir, ep, aquí hi ha un llibre, no? I va tenir l'encert d'encarregar-li Albert Pijuan, i aquí volia preguntar-te, no? És a dir, de cop i volta tens un editor entusiasta amb una idea, com a mínim particular, i que et proposa això, i el viatge d'aquí fins a la quinzena de veus que aquí proposes i tot això, com... Tu vas tenir clar que això havia de ser una cosa molt diferent, un punt estripada, o...
Sí, això em va fer el cap d'aquesta cosa que va tenir a Twitter, em va escriure com a... Ell em va escriure, sí, jo va passar per Nadal, com a la primavera. I quan em va proposar això, com he dit abans, no m'interessa, o sigui, el tema motor, el tema asfalt, tot això, no em podia importar menys. Però com el tema, com aquesta cosa d'explorar la catalanitat per aquesta porta d'entrada, em va semblar molt sucós, i ja només a explicar-me el cas i això, aquesta cosa de Guirigall, mentre llegia el correu ja em va venir la imatge de, vale, això seran 50 pròlegs, que al final només n'hi ha 14, o sigui, com que el cost del text sigui molt menor a la polèmica que genera, és a dir, que tota aquesta escalada de retrets i d'acusacions i de persecució policial que hi ha, com aquesta trama dels pròlegs que va seguint com una mena d'historieta, no?, que va escalant fins a instàncies ministerials, això va ser com la revelació primera. Llavors jo normalment m'enfio molt d'aquest primer moment o contacte amb el tema i la imatge que et ve, normalment és el que t'has d'agafar normalment, eh? I llavors comença competint, no?, amb un alcalde d'un ajuntament de Sant Floc de... Com és? Sant Floc del Santoral o alguna cosa així.
Que són els floquets.
No? Els floquets, sí. I llavors va començar com misèries locals i va escalant cap a llocs molt grossos fins que hi ha gent que acaba com en situacions de risc.
Prenent sí. Mal, sí.
Jo, justament per la l'aparició de pròlegs i preàmbuls, sí, i paratextos, a mi m'ha vingut al cap un llibre que tinc entre mans, que estic llegint ara, que és Lliçons d'abisme, de la Mar Bosch, justament perquè a l'inici del llibre tenim única nota de l'autora, segona única nota de l'autora, tap a l'impossible, que comença amb un, diguem-ne, un conte que en si no és un conte, sinó que és la mega nota al peu del comentarista o autor paral·lel del conte, no? I llavors, aquest joc que s'estableix al final de comentaris dins del text d'altra gent que els està llegint i està fent grossa la pilota, sí, en aquest, que és un llibre de contes, també acaba passant i és un... En aquest cas, les notes al peu també serveixen per estirar les orelles.
Sí. Jocs formals, sí, que ja estem. Sí. Ens encanten.
Paula. Sí, jo l'única que volia dir és que en aquesta quinzena de veus, en realitat hi ha una setzena que és com gairebé omnipresent, que aplana sobretot el llibre, que és l'avi Conco.
Sí, que, clar. Clar, hem de tenir en compte l'obra poètica de l'avi Conco.
Clar, i sí. Catalunya tampoc s'explicaria sense a l'avi Conco de torn, no? Vull dir que penso que no l'hem de menysprear, l'avi Conco.
Sí, és veritat. Sí.
Figura importantíssima.
Importantíssima i trobant. Sí.
Surt també en notes a peu, sovint.
No? Sí. És el, com el besavi del Felip Roda, que el va introduir en el món de la conducció i que, a més, té com aquesta flaca poètica. Clar. L'únic, el seu tema, la seva inspiració poètica només parteix de la gasolina i la carretera. Llavors té poemes sobre conduir carreteres, aquest tipus de coses.
Sí. Escriureix la seva gelea reial, també, sí, no?
Jo només una cosa que ha quedat una mica pensada abans, i és, a tu ja et passa com els intèrprets que del teatre que els confonen amb els seus personatges? O sigui, tu ja ets l'Albert Pijuan, sí, el que defensa l'antropofàgia, i ara sí, el que defensa que anem tots pel carril del mig? Abans ho has dit, no?
Sí, però passa molt, o sigui, com que tot va tan ràpid i la saturació, bla, 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 passa en els mesos que dura com la vida del llibre, no? O sigui, durant dos o tres mesos sé que em tocarà justificar-me, donar explicacions, donar consells, donar referències, donar... I després de seguida passa. O sigui, la gent se n'oblida molt ràpid. O sigui, jo crec que si hagués practicat el canibalisme de veritat hauria tingut un prou impacte perquè se'm recordés, però el fer un llibret que tampoc és que l'hagi llegit tot Catalunya, que diguem, doncs passa, sí.
Molt divertit també el detall de la matrícula del cotxe,
això,
de la coberta.
Això sí, és cosa del dissenyador, sí.
Sí,
això,
1714.
Està trucat, perquè en realitat és una fotografia d'una carretera turca, em sembla, o alguna cosa així.
Ah, mira.
I llavors es va modificar per fer-ho més català. Sí. When I wake up, well I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah, I know I'm gonna be the man who goes along with you.
Som-hi, faríem 500 milles més per... No? No pel carril del mig, no sé per quin carril, però són moltes milles, eh? Per veure, és una cançó d'amor, recordem els Proclaimers, la vam pensar així, i bé, és una proposta i una sàtira i un exercici de literatura al capdavall i teatral, perquè hi ha una suma de veus que com parlen i quin to i quina forma, al final això és el que configura una mica i li dona sentit no només escriure, sinó llegir, i ens ho hem passat molt bé, com sempre, amb l'Albert Pijuan, llegint-te i conversant amb tu. Gràcies per jugar.
Moltes gràcies, gran programa.
Molt bé. Que guai. Anna Vallbona, que vagi molt bé. Fins aviat. Paula Carreras, el Beltrán, Núria Ventura, Rosa Silvia. Adéu-siau.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán. La.
I'm lonely. Well, I know I'm gonna be the man who's lonely without you. And when I'm dreaming, well, I know I'm gonna dream about the time when I'm with you. When I go out,
when I go out,
well, I know I'm gonna be the man who goes along with you. And when I come home,
when I come home,
yes, I know I'm gonna be the man who comes back home with you.